Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Presó provisional sense fiança que el jutge ha decretat per Santos Cerdán, que avui ha declarat al Tribunal Suprem i que ha dit que és víctima d'una persecució. L'exsecretari d'organització del PSOE ho ha fet en qualitat d'investigat per la presumpta trama corrupta que gira al voltant de l'exministre Ábalos i el seu exassessor Koldo García. El magistrat imputa a Cerdán presumptes delictes d'organització criminal, suborn i tràfic d'influències. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reiterat que ara és el moment de la justícia.
Desde el punto de vista político, tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener en este caso Santos Cerdán.
El cas Koldo Cerdán ha estat avui molt present a la política catalana. Junts assegura que encara no té un altre interlocutor amb el PSOE. Esquerra avisa que en el cas que aquest cas no ha de ser una excusa per no complir amb el finançament singular. I els comuns que es personaran com a acusació particular. Escoltem el vicepresident de Junts i portaveu del partit, Josep Rius.
Amb la seva compareixença del Congrés dels Diputats, doncs, exposa la seva fortalesa, la seva capacitat per poder complir amb els acords de Brussel·les, que és el vincle que ens uneix des de Junts per Catalunya amb el Partit dels Socialistes.
I encara la plana política, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciat que deixarà el seu càrrec en el Congrés Nacional que la formació celebrarà aquest cap de setmana a Madrid. En una roda de premsa aquest dilluns, la número 2 del PP ha dit que li ha traslladat al líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, la necessitat d'un relleu i que aquest ho ha acceptat. I avui ja ha començat a funcionar del tot la reformada Via Laietana de Barcelona després de 3 anys d'obres. El 2023 es va obrir el tram superior entre Urquinaona i Antoni Maura i ara s'ha obert el tram inferior i s'ha recuperat el sentit ascendent a tot el carrer. La nova via passa de 5 carrils a 3, 2 de baixada, un per a tots els vehicles, un altre pel bus, taxi i bicicletes i un de pujada exclusiu per al transport públic i el trànsit local i amb un carril bici segregat. L'actual director del Teatre de l'Aurora, Joan Arquer, serà el nou director artístic de la Mostra d'Igualada. El projecte escollit ha estat valorat per una comissió tècnica integrada per representants d'administracions públiques i professionals del sector de les arts escèniques. I als esports, Cristian Estuani continuarà una temporada més al Girona. El club i el capità han acordat la continuïtat del davanter uruguaià que als 38 anys viurà la seva novena temporada.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 30 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Ens hem despertat amb unes mínimes molt elevades a la línia de la costa i ha estat una nit de difícil dormir. Tot plegat amb un matí molt assolellat al conjunt de Catalunya i al llarg de la tarda creixement de nuvolades que esperem ruixats acompanyats de tempestes, sobretot a l'Alt Ripollès, a l'Alta Cerdanya i també a punts de la Garrotxa. De fet, no descartem que aquests ruixats també acabin afectant a punts de la Catalunya central com el Solsonès, el Berguedà, el Lluçanès o també Osona. i hem partit amb unes mínimes molt elevades i de cara a la tarda les màximes també es dispararan al voltant dels 40 graus una altra vegada al Pla de Lleida o també a punts de la Ribera d'Ebre. Catalunya Central esperem arribar una altra vegada entre els 37 a 38 graus i també al prelitoral s'espera una jornada ben càlida al voltant dels 38 a 39 graus les més elevades. Que vagi bé.
Bé, doncs avui al Connectats nosaltres parlarem de l'orgull LGTBI i ho farem des del Prat a Madelina Agustín, presidenta d'Orgull Pota Blava. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per repassar el que ens deixa el cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem l'actriu de Sabadell, Maria Torres. Continuarem amb l'empresa per descobrir l'empresa de Sant Cugat Cazadores de Mosquitos a través dels seus fundadors. I acabarem amb cultura i la cantant Tonina Saputo, que actuarà al FEM Festival de Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 de la tarda i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La web de la diòcesi de Terrassa ha obtingut un segell de transparència al 100% que atorga InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es van entregar aquests segells a 20 diòcesis en el primer examen en les quals s'han avaluat 60 webs de diòcesis espanyoles. Dins d'aquestes 20 diòcesis, 6 diòcesis han aconseguit l'acompliment del 100%, entre elles la de Terrassa. L'empresa InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona és qui atorga aquests segells de reconeixement. Aquest projecte neix a la Universitat de les Ciències de la Comunicació de la UAP fa més de 10 anys amb la finalitat de restaurar i rellençar la credibilitat de les institucions polítiques sota la correlació de quanta més transparència, més credibilitat. Aquest projecte s'ha aplicat també a les diòcesis de l'Església Catòlica a Espanya. Dintre d'aquestes 6 diòcesis que han aconseguit la puntuació del 100%, hi ha 4 que també han aconseguit tenir un menú a la seva web amb accessos fàcils, comprensible i amb un llenguatge que és fàcil d'entendre. Són exactament la de Bilbao, la de Cartagena, la de Tarragona i també la de Terrassa.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per RAC1 Capital del Vallès Occidental, Sabadell. Mireia Sans, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Des de Sabadell us expliquem que comprar productes de qualitat i amb la màxima comoditat mai havia estat tan senzill com ara al mercat de la Creu Alta. La clientela disposa d'uns armaris refrigerats que permeten conservar els aliments fins que es vagi a recollir la comanda. Estaran accessibles les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana. La tinenta d'alcaldessa de Comerç, Montse González, detalla com funcionen.
El paradista tindrà el seu mètode, ja sigui per telèfon, com tota la vida, o sigui per una aplicació, o sigui per WhatsApp mateix, que ara es fa servir moltíssim. Quan es fa aquesta comanda, el paradista generarà, quan deixa la compra aquí a les neveres, genera un codi que li arriba al mòbil al client i el client o la clienta, doncs, amb aquest codi, bé, obre la nevera i s'emporta la seva compra a l'hora que vulgui, funcionarà 24 hores.
És una iniciativa finançada amb els fons europeus Next Generation i en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i s'emmarca en un pla de digitalització i modernització dels mercats municipals. Des del govern asseguren que si aquest pla pilot funciona, l'implementaran en d'altres mercats municipals de Sabadell.
Gràcies, Mireia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. El Festival Reafina tanca el primer cap de setmana de la seva tercera edició amb un balanç positiu. Els tres concerts duts a terme han tingut molt bona rebuda fins al punt que l'inaugural de divendres va esgotar les entrades. Des de l'organització aposten per nous escenaris i consideren que el festival ja comença a tenir un públic fidel. El Reafina busca consolidar-se a Badalona com un festival referent de música clàssica. Els seus impulsors creuen que aquest objectiu va a bon ritme i que cada vegada compten amb més públic que té ganes de conèixer la programació de cada edició. Enguany, l'organització ha optat per un nou format, com són els concerts en espais petits. Ho explica Georgina Muntades, directora artística del Festival Reafina.
La intenció és fer aquestes representacions properes de la clàssica, sense aquests protocols de les grans sales i grans institucions, no? Per trencar una miqueta aquestes barreres que hi ha entre músics i públic. Tenim la novetat del Meli Llimona, però aquest any també estarem, per exemple, al Barbà de Mola.
Ahir diumenge va ser el torn del Quartet Fix, una formació emergent de flautes travesseres. En un espai íntim com és el de la cooperativa Meli Llimona, les seves quatre integrants van interpretar el cant dels elements jugant amb la posada en escena. Aquest cap de setmana hi ha programats tres concerts més en el marc del festival. El primer serà divendres, quan Electro Manontropo portarà la seva fusió d'electrònica i barroc al Bar Badamola. La proposta repeteix per segon any després de ser una de les preferides de l'anterior edició. És també la principal aposta de l'organització per acostar la música clàssica a un públic més jove.
Gràcies, Anna. Seguim encara des del litoral, però canviem d'ubicació. Ens anem fins al Prat de Llobregat. En Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. 2.000 persones segons l'organització, 800 segons la Guàrdia Urbana han participat a la concentració aquest dissabte contra l'ampliació de l'aeroport del Prat convocada per l'aeroport a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Entre les reivindicacions, la paralització de qualsevol ampliació de la infraestructura que consideren estar pensada únicament per al turisme. Escoltem Jaume Ossete i Claudio Custodio.
I en aquesta situació de massificació turística, amb la repercussió que té amb l'habitatge, amb la crisi d'habitatge, amb l'emergència climàtica, i amb tots els altres problemes de destrucció del delta, de soroll i de salut, entre molts altres.
Ja hem aconseguit aturar la proposta d'ampliació el 2021 i ho tornarem a fer. I també volem apel·lar a tots els partits polítics a posicionar-se obertament i també a fer d'aquesta lluita un punt clau.
A la concentració han participat diversos representants polítics, entre els quals la cadessa del Prat, Alba Bou, el líder d'Esquerra al Prat, Jordi Ibern. També d'altres personalitats polítiques destacades, com l'exalcalde i actual membre del Parlament de Catalunya, Lluís Mijoler, el portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, o la portaveu del secretariat nacional de la CUP, Su Moreno.
Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El tast d'estiu de Castellà ha tancat amb una bona afluència de públic en aquesta 6a edició. A les jornades de divendres i dissabte, una decena de locals de restauració van oferir la millor gastronomia local, música, espectacles i festa per anticipar les vacances d'estiu. Amb seu a la plaça Catalunya, els xorritos, els populars i concorreguts jocs d'aigua de l'espai, van donar la benvinguda a un total de 10 casetes on van situar-se alguns dels comerços més populars de Castellà en el ram de l'alimentació. Varietat de gustos adaptada a tothom, que va deixar llargues cues a la jornada de dissabte i que un dia abans va servir d'avançada pels que van triar quedar-se a la vila a gaudir d'aquest tast. El divendres va ser una jornada amb menor afluència, on les activitats programades es van poder gaudir sense gaires embussos. L'espectacle itinerant Iguana Fine va obrir la caixa dels trons donant pas a la música de la DJ Lady Avocado. Sense gaires presses, al final de la setmana ja va anticipar el que es va poder veure en la jornada de dissabte, on l'espectacle Dolce Salato de la companyia Carpe Diem va posar el toc més artístic amb una actuació impecable. L'espectacle de Sir va donar pas als vinils de Jordi O, de Pinxadiscos DJ, amenitzant la vetllada amb diferents èxits. La calorosa jornada no va ser impediment pels visitants, que van omplir la major part de les taules disposades.
Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat amb Sara Vella.
Sant Cugat tanca 4 dies de festa major marcats per les novetats, les altes temperatures i les crítiques de l'Ajuntament per part del teixit associatiu. Una gresca acalorada, en paraules de la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que ha celebrat que, malgrat l'onada de calor, s'han pogut tirar tots els actes endavant. Això sí, obre la porta a repensar horaris d'activitats com el seguici del RAM per tal de buscar moments amb menys fuor. Núria Escamilla és la regidora de Cultura. Sentim-la.
Ha sigut una festa major acalorada, ha coincidit amb l'onada de calor, però, per contra, no ha plogut. Per tant, hem pogut tirar tots els actes previstos endavant. Ha sigut una festa major on tots els actes a les places estaven plenes de gom a gom.
La regidora ha repassat algunes novetats d'enguany i ha posat en valor l'afluència de persones que les han fet possible. El Festa Major Lic, el Ball de Faixes i el Seguici del Ram, així com el torneig de globus organitzat per Cugat Mèdia. Enguany, Sant Pere ha caigut en diumenge, l'últim dia de la gresca. En condicions normals hauria estat una jornada molt carregada. És per això que Escamilla ha agraït que entitats de la cultura popular i tradicional, com els geganters i els gausacs, traslladessin la seva activitat a dissabte.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Acabem de deixar enrere el dia per l'alliberament LGTBIQA+, que s'acaba de celebrar precisament aquest dissabte passat i que el Prat es commemorarà amb una desfilada reivindicativa pels carrers del municipi. És el punt i final a tot un mes dedicat a visibilitzar el col·lectiu. Des d'un concurs de paradorisme a la posada en marxa d'una biblioteca especialitzada. Ho repassem marxant fins al Prat Ràdio, on tenim a punt el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
Bona tarda. A la Prat es prepara per commemorar per quart any consecutiu la desfilada per l'alliberament LGBTIQ+, que es farà dissabte. Una jornada per celebrar, però també per reivindicar la diversitat sexual afectiva i de gènere. Parlem amb la presidenta d'Orgull Pot Elevar, Adriana Agustí. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies per la invitació.
I també tenim amb nosaltres la Nati Mora, que és la cap de Benestar, Polítiques d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament de la Prat. Bona tarda, Nati, com estàs també tu?
Bon dia, gràcies també.
Doncs expliqueu-nos què representa per la ciutat poder celebrar aquesta desfilada per quart any consecutiu.
Bueno, no sé, Adelina, anem fent tu i jo, vale?
Vinga, endavant, Nati.
Vinga, nosaltres per tenir aquesta quarta desfilada és tot un orgull, perquè, bueno, doncs amb tot l'orgull de celebrar-la, no? De tornar-la a celebrar. Perquè per nosaltres significa que tota la ciutadania, a més, fa molt de goig veure persones de totes les edats que estan participant en el procés i en l'acte final, que per nosaltres això és un gran repte i així ha anat fent. Per tant, aquest quart any doncs, tornem a reivindicar que totes hem de tenir dret a escollir la nostra identitat i totes les llibertats de poder-la expressar i manifestar-la obertament. Adelina, si em pots complementar?
Sí, nosaltres des d'Orgull Pot Elevar, l'existència d'aquest espai per nosaltres té un vincle i un significat molt de manifestació. És cert que les manifestacions també poden ser doncs, festives o més lúdiques, més divertides, i així volem que sigui sempre. Però sobretot sense prendre consciència d'aquesta part de manifestació i de visibilitzar aquest espai de drets, no? Que necessitem encara conquistar certs drets, de no baixar els braços, sí que ens ho hem de passar bé, però a vegades potser se'ns escapa una miqueta aquesta part de festivitat i de ganes de passar-nos-ho bé, que això és fantàstic, però no deixar de veure doncs, que estem aquí en una lluita que no s'ha acabat i que hem de continuar endavant.
En aquest sentit, quins creieu que són els reptes que hi ha per afrontar en matèria de drets i d'igualtat? D'una banda, Adriana, et pregunto a tu, quins són els principals a nivell local? I també, Nati, també, quins recursos hi ha en aquest sentit per part de l'administració?
Perfecte. Endavant, vale. Adriana.
Vale. En primer lloc, el que es necessita treballar, crec jo, a nivell local, a nivell municipal, és la prevenció. La prevenció directament des de aquesta òptica LGTBIQA+, aquesta òptica queer, que espero que puguem parlar més endavant també per explicar què en volem fer referència, però és la prevenció. És que existeixin accions durant l'any. Aquesta manifestació està molt bé perquè posa de paler doncs, la necessitat de crear espais, no? Però durant tot l'any necessitem més accions, per exemple, en el sistema educatiu, perquè les escoles ens reclamen a l'entitat la necessitat de formacions internes, tant al claustre de professorat com a l'alumnat. Necessitem espais també pel jovent, sobretot des de l'espai educatiu, perquè d'aquesta manera podem arribar a totes les persones, no només a certa part de la societat que ja reclama aquestes formacions o té aquesta sensibilitat, sinó poder arribar d'una forma plural a tota la ciutadania del Prat.
Nati?
Sí. Correcte, Lluís. Tal com deia la Cristina, el nostre repte és, com a Departament de Benestar i Convivència, cuidar que el benestar emocional, personal i relacional estigui amb totes les persones. Per tant, hem d'arribar a totes elles per acompanyar-les en aquest procés personal d'identificar-se amb qui soc, amb qui vull viure, com vull estimar i com em vull expressar. Llavors, tal com deia la nostra companya, és clau arribar des de la petita infància i família, joves, i acompanyar-los en espais formals, informals i altres que puguin sortir per demanda seva, com per exemple està passant ara amb el col·lectiu d'adolescents del Prat, joves del Consell, no? Que ens estan dient no només estem a favor de tots els col·lectius, sinó que volem saber més per nosaltres ser transmissors de bona informació. I pel que em preguntaves també, Lluís, de serveis especialitzats, aquest departament, a part d'aquest repte d'acció comunitària perquè s'inclogui a totes i totes ens hi formem part, l'altre repte és que hi hagi serveis que puguin garantir situacions molt singulars per protegir aquest benestar. I aquí tenim el Servei d'Atenció Integral, el SAI, que està ubicat a la plaça de l'Agricultura, perquè puguin ser orientades les persones que necessitin un acompanyament més específic en els seus moments de transició, en els seus moments de confusió d'identitat o fins i tot de reafirmació d'aquesta.
Uh-huh. Adriana, parlaves de la importància sobretot de la formació, no? I també doncs, de la canalla, no? I en aquest sentit, per exemple, previ a la manifestació que hi haurà a la tarda, aquest mateix dissabte torneu a organitzar l'Orgull Kids. Quina importància té precisament un esdeveniment com aquest, que implica sobretot també doncs, això, a les famílies i a mostrar aquesta diversitat de famílies que hi ha?
Sí, ja des de l'any passat, bueno, aquest serà el tercer any, però el segon ens vam adonar de la importància, nosaltres ja consideràvem la importància, no, d'aquesta jornada, però l'any passat ens ho van reafirmar perquè va remoure molt la ciutadania del Prat, és a dir, d'alguna manera va arribar a molestar a una part dels pretencs i pretenques i pretenquis perquè no entenien per què era necessari explicar a la infància la diversitat que pot existir tant familiar com d'identitat de gènere, d'orientació afectiva sexual, etc. No? Llavors vam rebre molts missatges d'odi i de no acceptació d'aquesta jornada. Llavors, quina és la necessitat? La necessitat és visibilitzar des de ben petits i petites que la seva identitat, vivim en un entorn molt normatiu, molt estructurat i que tinguin la llibertat de poder expressar-se i d'entendre que sí, que vivim en un espai acotat, però que no tenen per què ser com sempre ens estan marcant. Llavors, en aquest espai de joc, aquest espai més informal, podran observar i podran expressar-se amb total llibertat i veure això, no? Que hi ha molts models i que no cap és estrany, ni cap és invàlid, ni s'ha d'excloure.
Clar. En aquest sentit, enguany, sobretot aquesta manifestació i, de fet, tots els actes previs que s'han anat fent, de fet, avui mateix tenim, per exemple, no, el taller de maquillatge amb Fonatrix, hi haurà també, de cara a dijous, una perronillada amb el col·lectiu Julio o el microobert amb el Cádiz. Tot això sota el paraigua, n'hem parlat ja setmanes enrere, a propòsit del Dia contra la LGTBI-fòbia, que ho organitzeu sota el paraigua del lema, no, de Cultura amb Q. Per què aquest lema i per què la importància de la Q? I també volia preguntar-te després, Nàtia, tu, també doncs, el posicionament de l'Ajuntament respecte doncs, a aquesta Q, no? Que també doncs, ha generat certa polèmica a nivell també institucional.
Correcte.
Sí. Sí, nosaltres ens és molt important el posicionar la lletra Q que està dins de les sigles LGTBIQA+. Fa referència al concepte queer, que aprofitant a vegades quan ho expliquem amb persones que potser no estan tan dins del col·lectiu, doncs poden confondre la R en una N, no, de queen, que també ens agrada, això de queen, però no és el cas, sinó que és amb R, queer. Queer és una paraula que no ens l'hem inventat ni molt menys, ve de l'anglès i antiga ja s'utilitzava, però d'una forma molt despectiva per insultar les persones, sobretot que no encaixaven en aquell moment en la norma, que la norma era doncs, ser heterosexual i cisgènere, no? Uh-huh. Ja temps després, anys després, cap als 80-90, doncs moltes persones han recuperat aquest terme i ens l'hem acollit com a resistència. I també com a resposta política i d'autoafirmació dins uh-huh. del col·lectiu. És una manera com de descriure com identitats que no s'ajusten, com he explicat, a allò que és més tradicional o normatiu. I agafem el concepte queer perquè també es desenvolupa tota una teoria al voltant del concepte queer i també perquè és una manera de veure el món que potser fins al moment no ens han explicat, no? Que no... Sempre s'explica la història, s'explica el món des d'una visió i una òptica, unes ulleres molt dins de la normativa heterosexual i cisgènere, no? Llavors, bueno, és explicar-ho. I també, quan parlem de queer, no només estem parlant com de normativa d'identitat de gènere i afectiu o sexual, que nosaltres és les paraules que tenim més, sinó com aquestes estructures de poder definides, com aquesta normativa de cossos, per exemple, de com ens relacionem. Tot això entra dins del concepte queer. És a dir, jo puc ser diferent a la norma? I tant que sí. Llavors, totes aquestes persones que responen i tant que sí, entren dins del concepte queer.
Nati.
Sí, totalment d'acord. I, de fet, jo sempre dic, com a psicòloga, sempre dic que hem d'escoltar les primeres persones, que són les afectades i de les que aprenem, no? I l'altre dia, l'idea d'Adelina, hem d'escoltar més i donar més veu a les primeres persones, perquè quan una persona s'identifica com a queer i diu que no encaixa la seva identitat amb maneres, categories tradicionals, com dèiem, de gènere, de sexe, o binàries i no binàries, home, dona, sinó que ja es defineix com a queer, no? que la seva identitat s'expressa en el dia a dia sense aquestes categories. Llavors, això és molt important i l'idea de l'INA, necessitem aquestes primeres persones que puguin posar-s'hi veu, no? I que puguin explicar bé. I després ens preguntaves també, Lluís, per què la Q aquí i ressaltar cultura i queer, no? I amb el queer ja t'ho hem explicat, però sobretot el que jo vaig trobar molt, molt encertat quan la taula va escollir que la cultura fos el vehicle, no? El lema d'aquesta Pride, ho vaig trobar super encertat perquè és que la cultura sempre ha estat aquest vehicle d'expressió i difondre la defensa dels drets humans i el respecte cap a les identitats diferents i de llibertats, no? Uh-huh. Inclús de singularitats personals. Pues totes, i a part, és una manera de garantir la cultura com un mitjà per garantir espais en què hi ha una expressió de pensaments, emocions i sentiments molt amable, no? Tu escoltes des del respecte, empatitzes molt amb el que t'està explicant, et ressona dintre la teva caixa i a partir d'aquí, com deia l'Adelina, t'ajuda a construir la teva identitat, no? Perquè escoltes un relat i una manera de pensar que a vegades això no te la transmet una normativitat, una situació normativa.
Sí, sí. Uh-huh.
Exacte. Per tant, jo ho vaig trobar molt encertat i és el gran repte també, no? De despertar que bueno, pues, o pensar que la cultura ens ha d'acompanyar sempre per defendre tot tipus d'identitat i llibertat.
Mm-hmm. Doncs ja per acabar, volíem preguntar-vos a les dues també una mica què espereu d'aquesta manifestació que hi haurà dissabte, d'aquesta concentració que començarà a Plaça Catalunya, que acabarà a la CAPSA, que també és festa, però que també és reivindicació. Què espereu d'aquesta quarta doncs, celebració de l'orgull aquí al Prat i atesa també doncs, que en els últims anys ha estat una resposta massiva, no?, per part de la ciutadania?
Bueno, per part de l'entitat d'Orgull Potablava, bueno, primer que ens ho passem bé i que sigui un moment per gaudir, perquè demanem també doncs, que hi hagi aquests comportaments que entenem que són els adequats en espais col·lectius i sobretot el que nosaltres estem defensant, que ens ho passem bé, i que la gent agafi una embranzida, que agafi una energia i que no es quedin un sol dia, perquè l'orgull no és un dia. L'orgull és una lluita, és una feina que fem cada dia i com més persones siguem, més podrem treballar. I sobretot pensant tot el que ens està passant a nivell internacional, a nivell d'Europa, sí, sí. Doncs que són temps molt convulsos i que no es tracta això de venir a una manifestació, ho hem de fer això, i tant que sí, però que ens animem a continuar amb aquesta feina de forma contínua.
Res, subratllar tot el que ha dit ella i, a més, doncs, que sigui un acte educatiu de respecte i d'acompanyament a tot tipus de llibertat. Llavors, a més, com deia, que ens ho passem bé, no? El que deia l'Adelina, que ens ho passem bé és un plus. Però jo també posaria com a repte que en algun dia, no? Ja no faci falta una Pride, sinó que totes les persones i totis ens puguem respectar de la millor manera. Aquest seria la convivència positiva que aquest departament l'encantaria obtenir.
I tant. Doncs per quart any consecutiu que a Prat se celebra doncs, aquest dia de l'alliberament LGBTI, hem parlat amb Adriana Agustí, és la presidenta d'Orgull, però la vaig també amb la Nati Mora, que és la cap de Benestar, Polítiques d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament de Prat, a propòsit d'aquesta doncs, jornada tan important i que continua doncs, sent molt important, com deia l'Adriana, amb el context que tenim no només a nivell nacional, sinó també internacional. Gràcies per acompanyar-nos avui i molt bona tarda a totes dues. I bon orgull.
Igualment, Lluís.
Amb orgull. Adéu-siau.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passa minut i mig de 4:45 de la tarda. Temps ara per parlar d'esports a la tertúlia dels dilluns que fem avui en companyia de Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Municipal de Terrassa. Com estàs, Miqui? Bona tarda.
Hola, hola, què tal? Molt bona tarda. A 37 graus a Terrassa. 37 graus, eh?
37 graus a Terrassa, a l'exterior, perquè tu a l'estudi estaràs millor, no?
Sí, a l'estudi estem a 23.
Molt bé.
Estem un pèl millor.
Un pèl.
I la humitat és molt més baixa, la veritat, que fora.
Molt bé. Doncs anem a comprovar com es troba el Raül Chao a Sabadell. Raül, bona tarda.
Bona tarda, com anem? Doncs aquí estem a 36 graus, és a dir, fa una calda que si sortim fora l'ou fregit es fa sol.
Ja.
Això és la ronda de temperatures de Ràdio Nacional d'Espanya, eh?
Ronda de temperatures, sí.
Sí.
Bueno, us he de dir que a l'hora de la tertúlia, aquesta perquè és la d'esports, però l'habitual, normalment fem ronda meteorològica també, eh? Ens agrada saber quan plou, quan no plou, quan fa més calor, quan fa menys. Això és habitual. Jesús Galindo, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvingut.
Des d'aquí Sant Cugat, ara no ho sé, però a les 3 de la tarda estava a 37 graus. Era el que em marcava el cotxe quan hi he arribat.
A 37 aquí. Graus. Mare meva, i estem al mes de juny.
Hi ha una anècdota a la ràdio, no sé si la sabeu.
Quina?
Que una vegada li van preguntar a un comentarista d'un partit de futbol i van dir, tiempo y marcador.
Sí.
Va dir, hace un sol espectacular y el marcador funciona perfectamente.
Sí.
Sí, aquesta va ser la qüestió.
Sembla d'acudit, aquesta.
No, però és real.
Sí, però és veritat.
Sí? Tu la coneixies,
Jesús? Sí, la coneixia.
Sí?
Sí, no me'n recordo qui va ser, però va ser el Carrusel Deportivo, em sembla que va ser la SER.
A la cadena SER.
Però diria que la SER va ser.
Ja hi ha de justícia i el marcador funciona perfectament.
Sí. Molt bé, molt bé. Bé, doncs, ai, mira, deixeu-me que vull felicitar una atleta, una esportista fantàstica de rècord. Estem parlant d'una santcugatenca que es diu Jael Bestué, que aquest cap de setmana doncs, ha establert un nou rècord d'Espanya en la prova dels 200 metres, però ho ha fet mentre competia en l'europeu de seleccions. I la Jael, que aquí la coneixem prou bé, que és una atleta fantàstica, extraordinària, una persona increïble, és una dona que li dona la vida per fer absolutament de tot. estudia medicina, canta, també li agrada cantar, però està molt bé que de tant en tant doncs, puguin sorgir informacions com aquestes, no? D'un nou rècord d'Espanya, un rècord històric que feia ni més ni menys que 35 anys que no es movia. Imagineu-vos. I d'aquí, doncs, el que volem aprofitar per fer és reconèixer l'esforç i el treball de la Jael, felicitar-la i tenir-la molt, molt, molt present. O sigui, ja fa temps que es parla de la Jael Bestué com una de les joies de l'atletisme català i espanyol, i ens n'alegrem des d'aquí d'aquesta nova fita, una fita històrica per l'atletisme català i espanyol.
Carme, és a dir, és una passada com està canviant la cosa, perquè la velocitat, que era una de les proves en què a nivell espanyol eren de les pitjors, ara mateix està canviant molt. És a dir, ja tenim el 4% que estava fent història, el 4x400. Ara la Jael, que ha batut un rècord i que pot ser una corredora molt important en els futurs Jocs Olímpics i en els futurs Mundials, tant als 100 metres com a possiblement als 200. Crec que és un canvi de tendència i que pot fer que l'atletisme espanyol torni a estar allò és capdavanters de la taula.
La veritat és que s'ho està currant molt. La Jael ja està molt bé. Ens n'alegrem per ella, d'aquestes bones notícies. Bé, doncs deixem aquest apunt del principi de la tertúlia per anar al que sempre tractem. Comencem pel Mundial de Clubs, no? Que arriba, diríem, a la part més important, almenys, a la part en què...
Menys avorrida,
sí. Exactament. Perquè és que, mira, veient un partit com el d'ahir al vespre, que semblava un equip professional contra un equip amateur, què voleu que us digui? I després veure jugadors que per nosaltres han sigut top i que han vestit la samarreta del Barça, ja sabeu de qui estic parlant, sí. Que els vegis d'aquella manera, si és que semblava un equip de jubilats, perdoneu-me.
És que és el que van, no?
Eh?
Que és el que van jugadors com el Cristiano Ronaldo, com el Messi i així, el que han anat a buscar és una jubilació...
Però
cal que
competeixin amb jugadors professionals que estan en el seu millor moment?
Cal un Mundial
gent
de
jove.
Clubs?
Clar, aquesta també és la pregunta.
I cal un Mundial de Clubs com el que s'ha fet? Perquè potser caldria un de sèrio.
Aquests jugadors?
Sí. Digues, també. Miqui.
Que també els hi calen calés, ja, aquests jugadors?
No.
Jo crec que la jubilació ja la tenen...
Sí,
jo crec que tenen
bueno.
Jubilació per 4 o 5 generacions, eh? O sigui que...
Sí, sí, no, amb això estem d'acord totalment, però bueno, és el que busquen.
És que es carregaran als esportistes, que és l'origen de tot. És el que dona la llet a...
Jo, del Mundial de Clubs, el millor que he llegit ha sigut les declaracions del Klopp. Que va fer el Klopp.
Entre altres, jo crec que no és l'únic, eh?
No és l'únic, però per mi ha sigut el millor, eh?
Però,
és
escolta,
una aberració.
Home, és que no li falta raó, no?
No.
Diu, el Mundial de Clubs és la pitjor idea mai implementada al futbol.
Primera.
Sí. Esa és la primera. I després...
Li ha donat un bon Klopp, eh?
Sí, li ha donat un bon Klopp, sí. I sense el Klopp. Després parla del que venim parlant sovint en aquesta tertúlia, i és dels efectes que pot tenir per a la salut dels propis jugadors, que és la matèria primera, que no els cal. Ja diu, em temo que els jugadors la temporada vinent patiran lesions que mai no han tingut abans.
És que aquests jugadors s'acabaran la temporada quan ja la majoria dels clubs estaran començant la pretemporada.
Sí, la final és el 13 o 14 d'agost. Ai, perdó, de juliol.
Juliol.
I crec que la Lliga comença el 17 d'agost.
Exacte. I els equips ja comencen a estar en pretemporada.
Jo una cosa, jo hi ha coses que estic d'acord, és a dir, jo crec que el Mundial de Clubs, tal com està fet, crec que no ajuda a l'espectador, és a dir, perquè hem vist una fase de grups on sabíem perfectament quins equips passarien, és a dir, excepte l'Atlético de Madrid, que ha fet una xolada una vegada més, la resta d'equips han passat els que tothom creiem que passarien i que a partir dels quarts de final veuríem una versió de la Champions League a l'estiu. Per mi hi ha dues coses negatives. Una, que crec que haurien d'haver-hi més equips europeus, perquè crec que són els que donen més el nivell. Brasil ha donat un gran joc, és a dir, crec que està molt bé, però, per exemple, equips d'Oceania que vagin dos o equips d'Àfrica que vagin dos, doncs crec que no tenen el nivell com un equip europeu, no? És a dir, perquè s'ha quedat fora el Liverpool, s'ha quedat fora el Barça, s'ha quedat fora equips molt importants a nivell europeu que haurien d'estar, jo crec que això, per el proper Mundial del 2029, crec que es canviarà, perquè crec que la UEFA al final i la FIFA en aquest cas el que volen són diners i que l'espectador estigui content. Després, és a dir, és un estiu més com si fos un Mundial, una Eurocopa, no? Però el problema d'aquest cas és que acaba el 13 de juliol i que tots els jugadors tenen les 3 setmanes de vacances, és a dir, perquè quan un juga un Mundial, una Eurocopa, doncs hi ha jugadors que es queden sense anar a la selecció, uns altres que queden eliminats a la primera fase i aleshores van tornant i aleshores poden començar la temporada el mateix dia. Però, per exemple, el Madrid ja no podrà començar la temporada la primera jornada de Lliga i ja començarem amb una adulteració del campionat des de la jornada 1. Així que crec que és una mala notícia. Però, clar, és que estaven dient l'altre dia que el Madrid ja només pensant a vuitens de final ha aconseguit 40 milions, és a dir, sí, que ha pagat un jugador gairebé, que això és una barbaritat. Aleshores, crec que per tots els clubs, en el Mundial de Clubs, és una oportunitat única de salvar pressupostos d'anys, anys i anys, i per tant jo crec que és, que continuarà el Mundial de Clubs durant bastant temps per aquesta conseqüència.
Sí, però és el que apuntava jo, vull dir que ja no és la competició en si el que discutim, sinó és com s'ha muntat, la forma que s'ha fet, el moment que s'ha fet, vull dir, és això.
I que juguin als Estats Units.
I que juguin als Estats Units, aquesta és una altra. Però, i que vagi lligat això amb la quantitat de competicions que s'han inventat últimament, Copes Confederaciones, Copes no sé què...
Que el calendari té el que té, no
escolta,
té més dies.
Abans teníem un Mundial cada 2 anys, una Eurocopa cada 2 anys, es anaven alternant, i bueno, i ja està, i punto. Introdueixes un campionat d'aquests, vale, però no introdueixis tants, elimina algun. Elimina algun de selecció, es posa una mica d'ordre tot això. Vull dir, perquè és que després vindrà el que vindrà. I si això juntem els partits de pretemporada, les polítiques, que jo ja ho he dit molts cops aquí a la ràdio, sé que dec ser molt pesat i dec sonar molt antic, però que les pretemporades actualment no serveixen de gaire, perquè no es fan pretemporades. El segon dia que s'han trobat de passar la revisió mèdica estan jugant un partit a Japó, a Àsia...
És anar a passar el barret.
Exacte, és anar a passar el barret, anar a fer la col·lecta. I això no és una pretemporada, i això li carregues al Mundial de Clubs, i és que hi haurà jugadors que rebentaran, però rebentaran els 2 dies, com ja ha passat amb els últims anys, de les sessions greus, greus, perquè no hi ha pretemporades, no existeixen.
No. Però jo insisteixo...
Una... La pretemporada al nord que es feia abans, d'anar a Àustria a estar 2 setmanes a 18 graus i fer dos sessions per dia, això ja no es fa ara, es fan viatges,
viatges
a Àsia, a Estats Units i a guanyar pasta. I aleshores venen dels viatges lesionats.
Clar,
i una cosa que això ho veurem l'any que ve amb el Mundial, i és un problema gravíssim, el de les alertes de tormentes, de tempestes,
sí,
que el partit del Chelsea van ficar, es va aturar 1 hora i pico, faltant 5 minuts per acabar. És a dir, això pels jugadors és mortal. Un jugador que ha fet un esforç de gairebé 90 minuts de joc, se'n van a vestuaris durant 1 hora i mitja o gairebé 2 hores, i després has de tornar a màxima intensitat. Això és mortal per temes físics. I això com ho faran amb el Mundial? És a dir, que s'està jugant una fase de grups, poder passar com va passar el Mundial de Qatar, en què el grup d'Alemanya, Espanya, Japó estaven canviant-se cada 2 minuts, com faràs això al Mundial? És a dir, i a més, és que estàs veient les grades buides, però les grades buides, perquè és que és com si poses un torneig de futbol americà a Espanya, doncs anirien els aficionats que més l'agrada i la resta no pagaria per veure això, perquè als Estats Units no és cultura futbol. Aleshores, per què has de portar això allà? És a dir, no s'entén. Jo hi ha tantes preguntes per fer que
pela,
no tenen resposta.
La pela, ho vas a portar allà per la pela.
Clar, però a mi, per exemple,
tenim dòlar.
Això d'Aràbia i tal, em sorprèn que no s'hagi anat a Aràbia i si als Estats Units.
Ja. Centrant-nos en aquest mundialet que ja està en els vuitens de final, la vostra aposta, m'imagino que deu ser per una final entre dos europeus?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, que pot ser una final perfectament entre PSG, si el Madrid tira endavant Real Madrid mateix, o qualsevol dels altres equips que estan a la banda del Madrid, el Juventus, el que tingui una mica més de sort i més d'encert amb els partits que els hi queden. Jo el PSG ho veig a la final, sincerament.
És que està, va més que sobrat, eh? Ara, ja veurem com començarà la temporada que ve.
Ah, bueno, aquesta és una altra.
Per tot el que ara estem parlant. En canvi, en el cas del Real Madrid, sí que li serveix a Xavi Alonso doncs, per posar en pràctica tot el que ell vol començar a practicar amb el Madrid de cada temporada que ve.
Està fent la pretemporada, el Real Madrid.
Sí, el Madrid es pot veure així, no? Que està fent la pretemporada. La setmana passada ens va quedar pendent i jo us preguntava, es nota ja la mà de Xavi Alonso en aquest Real Madrid? Què esteu veient?
Home, jo crec que sobretot la línia de 3, no? La línia de 3 al darrere, crec que potència jugadors com Fran, com Arnold, com possiblement Carvajal, i a més la posició de Güler, no? Crec que Güler ara mateix està sent dels millors jugadors, a part de la irrupció de Gonzalo. És a dir, amb Ancelotti, el Madrid va jugar amb Modric de fals 9, un partit al Camp Nou fa uns quants anys, no? Imagina't, és a dir, tens un jugador que a Primera Federació està sent el millor jugador, si no el millor, o un dels millors, doncs per què no es dona aquestes oportunitats, com ha passat a Can Barça o com ha passat a altres filials, el mateix cas del Betis amb el Pablo García, aquest de la Sub-19, que és un tros de jugador. Doncs si hi ha jugadors que tens tu de la teva cantera, doncs utilitza'ls, que per això estàs pagant i gastant diners en aquests jugadors. I aleshores jo crec que és el que l'afició del Madrid reclamava a Ancelotti, que comptés amb la gent jove, i Gonzalo ho està mostrant, que és un tros de jugador.
El problema és la política del Real Madrid, en aquest cas. El senyor Florentino Pérez, i jo crec que la seva visió de la cantera és a veure aquest any quants cèntims puc treure dels canterans que deixen anar por ahí i portar figures i ser del gran equip de les figures. Jo no veig que la mentalitat del Florentino Pérez hagi canviat gaire. Ja veurem si canviarà. Jo estic d'acord que hi ha jugadors en el futbol espanyol, canteres com les del Barça, del Madrid, de l'Atlètic de Madrid mateix, de Sevilla i així, hi ha jugadors que mereixen arribar als primers equips i jugar, i estic convençudíssim que donarien un rendiment excel·lent. Però depèn de la política també que facin els directius.
O s'aposta o no s'aposta, no?
Clar.
I en el cas del Madrid no s'acaba d'apostar.
I el Barça ha apostat, i hem de reconèixer que ha apostat per necessitat.
Per necessitat, i sort d'aquesta necessitat.
Si no hagués tingut necessitat,
sí.
Potser alguns jugadors dels que estem veient ara, que ens cau la bava i que no volem que marxin mai, no estarien. Siguem realistes.
Miqui.
Jo crec que és massa aviat, perdó, per analitzar doncs, els canvis del Madrid de Xavi Alonso. O sigui que, com deia el Raül, doncs es pot analitzar alguna coseta a nivell de sistema de joc, però crec que ara mateix el Madrid està amb la inèrcia encara d'aquesta temporada i jo crec que a partir de... Trigarem una mica a veure el Madrid de Xavi Alonso, eh? Jo crec que fins que no s'incorporin tots els jugadors que s'han d'incorporar i aquestes coses, jo crec que costarà encara, eh? Que el Madrid s'acabi d'acoplar i després també saber doncs, quin serà el rol de molts dels jugadors que un cop acabi aquesta temporada doncs, potser canvia, no? O sigui que, no sé, veurem. Jo crec que hi ha de moment masses incògnites i aquest Mundial de Clubs jo crec que deixa clar que el PSG està per sobre de la resta, però molt per sobre de la resta.
Perquè veieu la importància d'un entrenador. Tenim dos casos, el cas de Luis Enrique amb el PSG i el de Hansi Flick amb el Barça actual. Com un bon entrenador és capaç de treure el millor rendiment, el màxim profit, als jugadors que té?
Perquè són bons entrenadors. A veure, l'entrenador, jo crec que la feina de l'entrenador, a part d'entrenar i, evidentment, i així fer equips i això, és gestionar els vestuaris. I són entrenadors que saben gestionar el vestuari, que saben agafar i quan han d'agafar la responsabilitat i la pressió, posar-se-la a sobre. Luis Enrique és un especialista en això. I donar-los als jugadors molta llibertat, molta... no sé com dir-ho, vull dir... Donar-li el protagonisme als jugadors quan tenen el joc, quan és el joc.
Que assumeixin la responsabilitat.
Exacte,
des de la llibertat.
Però ells assumeixen la responsabilitat, sí. Que els pals s'hi vagin amb ells. I sobretot el Luis Enrique, amb això és un mestre. I jo crec que és la feina principal d'un bon entrenador, saber gestionar un vestuari. I aquests dos saben gestionar vestuaris. Hi ha altres entrenadors. Gestionar un vestuari no és fer com ha fet, jo crec que el propi Ancelotti,
de dir, aquí hi ha los dioses, i los dioses, què voleu, això, això, què voleu, això, això?
Però
això
aquest, no gestionar. Però aquest exemple, igual que quan hi havia Zidane al Madrid, o el cas del Paris Saint-Germain abans de fer aquest canvi a la banqueta, la tendència era fem equips amb noms propis.
Clar, això.
Amb figures, però és que amb figures no fas un equip.
L'equip no. L'equip es fa amb gestió, jo crec. Sobretot amb una bona gestió és com es fa un equip. A part de que els jugadors siguin bons o dolents. Però un equip es fa amb una bona gestió. Tu pots tenir les millors figures del món, però si no saps gestionar el vestuari, no et servirà de res. I amb el PSG tenim l'exemple més clar. Els últims anys, no el d'aquest.
És que un dels... Això de gestors de vestuari, no? Vam veure l'exemple amb el Madrid, de la diferència entre Mourinho i Zidane. No? Mourinho és un entrenador que pot exprimir massa un any i que a partir de l'any ja pues, el vestuari es trenca, hi ha favoritismes i això acaba com molt malament. Però Zidane és un entrenador amb el qual la seva principal virtut era ser un excel·lent gestor de vestuari, que després a nivell de tàctica no era el millor, doncs no era el millor, però això va donar un èxit increïble, no? I jo crec que, per exemple, Flick, una de les seves principals virtuts és que és un gestor de vestuari increïble. Encara que al final de temporada, sobretot amb jugadors com Pau Víctor i aquest estil, doncs no els ha utilitzat mai, doncs coses d'entrenador que té les seves preferències, però que Flick tenia una sèrie de jugadors entre 15 i 16 amb els quals eren els seus importants i amb els quals tenia una confiança molt, molt important amb ells, i aleshores això crec que és vital. I Xavi Alonso em recorda molt aquest perfil d'entrenadors nous, una versió... Versions
moderna.
D'entrenadors... Sí, una versió moderna, sí, per com parla, per... Bueno, ha tingut els millors referents del món, no? És a dir, ha estat entrenat per Guardiola, per Ancelotti, per Mourinho, per... No sé, qui més, és a dir, per...
Bueno, només que agafis el millor, només que agafis el milloret de cadascun d'aquests, ja en tens.
Del Bosque, Luis Aragonés, és que és una barbaritat, és a dir, en que hagués après una coseta de cadascun d'ells, és un tros d'entrenador segur, és a dir, i jo crec que ha fet bé en agafar el Madrid en el mercat de... en aquest mercat entre el Mundial de Clubs, perquè és que si no és el com deia el company, és a dir, comences la pretemporada a 13 d'agost, i en dues setmanes tens Lliga, que prepares? En dues setmanes, que l'equip la primera setmana estarà mort. És a dir, és que el Madrid jo crec que el veurem a l'octubre.
Sí.
És a dir, i el Barça aquí té una oportunitat molt important per fer mal ja des del principi, perquè el Barça té la base la té i sap com treballa Flick, i aleshores això al mes d'agost i al mes de setembre es pot veure una diferència molt gran.
Sí.
Molt gran.
Home,
i per mi una de les... Digues.
No, dic que el Madrid de Xavi Alonso per aquest Mundial de Club no ho podem jutjar. Encara que el guanyi
no.
O que el perdi, no es pot jutjar. Vull dir, és la pretemporada del Real Madrid, insisteixo. Serà després quan comenci la Lliga. Com, perdó?
Tu veus el PSG i està 3 o 4 nivells per sobre.
Per això,
és una barbaritat d'equip.
Perquè manté la inèrcia del que ha estat aquesta temporada, eh? Però vaja, quan pari la màquina, posar-la un altre cop en funcionament, ja veurem a veure què és el que costa.
Ahir a l'Inter, si volien fer-li 10 gols, el feien, eh? Perquè la diferència va ser abismal. És a dir, com pressionava Doué, el Barcolà, Fabián Vitinha, que Vitinha és un dels millors migcampistes del món, si no el millor ara mateix, però és que és un tros de jugador que ha crescut amb Luis Enrique, però una barbaritat, és a dir, des que el va fitxar al Paris Saint-Germain sí que, ostres, Vitinha jugava bé amb la pilota, però és que com ha crescut amb Luis Enrique és una barbaritat. I ahir la gràcia és les fotos de Dembélé, no?, amb els seus excompanys, amb Messi, amb Suárez, amb Jordi Alba, que dic, ostres, un jugador que es deia per la premsa que es portava malament i tal, doncs es veu que es porta molt bé amb els seus excompanys.
Bé, doncs veurem encara el que dona de si aquest Mundial de Clubs. Per cert, que el Manchester City sembla que, després d'una pèssima temporada, no? Potser s'està redimint, no?, en aquest Mundial de Clubs.
Sembla.
Canviant
de... Una segona temporada, no?
Una segona temporada o una pretemporada.
O la pretemporada, també.
també pot ser una pretemporada. Què m'expliqueu d'això que li ha passat a la selecció espanyola de la femenina de bàsquet a l'europeu, que tenia l'or a tocar i en dos minuts s'ha esfumat...
Un pal.
aquesta medalla.
No vaig veure el partit, però l'estava seguit. Jo anava seguint el directe perquè no vaig tenir ocasió de veure'l. I vaig veure un moment que ja vaig desconnectar perquè vaig ja guanyat, que ja estava acabant, quedava molt poc.
Ja estava fet, no?
I aquest dematí m'he enterat, perquè ahir no vaig poder mirar ni res, i aquest dematí m'he enterat, i dic, ostres, però què va passar?
Jo vaig veure el partit en directe i no donava crèdit. És a dir, perquè a falta de 2 minuts estaves 10 amunt. És a dir, una superioritat tècnica, però va haver per mi un punt molt important, que va ser com la lesió d'Helena Buenavida, que es va fer mal al colze en una entrada canasta, i va sortir, i a partir d'allà crec que el partit se'n va anar. Però ja no és una sèrie d'errors que és per inexperiència, no? És un equip molt jove que està en una profunda renovació constant, però, ostres, t'havien de fer una falta. És a dir, t'havien de fer una falta per llançar, perquè encara els faltava una altra més per poder llançar tirs lliures. Quedaven 8 segons, és a dir, et feien una falta, havies de treure de banda i et feien la falta per tirar tirs lliures. És a dir, tenies el partit guanyat i aleshores tires una pilota que si l'agafa era camp enrere, és a dir, una sèrie de coses surrealistes que jo no recordo mai en un partit de bàsquet, un final així, i a més en una final que decidia una medalla d'or. I a més també cal dir, el nivell arbitral dels últims 3 minuts, lamentable, però lamentable, molt lamentable. És a dir, l'última jugada amb els passos de Raquel Carrera, ostres, no sabia si havia sigut falta, si havia sigut passos. Si, ostres, crec que a nivell de televisió també va ser una mica un final nefast.
2 punts de diferència, eh? Van perdre quan portaven un avantatge a poc pel final, eh? D'uns 12 punts, una cosa així. Però és que les belgues no van llançar la tallola i van fer un parcial de 14-0.
Una bestiesa.
És que el bàsquet té aquesta gràcia, entre cometes, eh?
Home... Sí, la gràcia que els hi va fer quan es van quedar amb aquesta cara...
Jo sóc dels que sempre m'enganxo al bàsquet als minuts finals, i aquest cop ho vaig fer al revés.
I vas desconnectar...
Ja sabem quin és el culpable.
Sí,
sóc... O sigui, un partit de bàsquet... Abans sí que el seguia molt, però ara he de reconèixer que em costa més seguir-lo sencer. Però sí que m'agrada veure jo els minuts finals, sobretot si veig que està igualat. Vaig seguint-ho pels diaris i així, veig que està igualat, i llavors m'enxufo.
Doncs es van quedar de pasta de moniato, aquestes noies que es van quedar amb la mel als llavis. Senyors, hem de tancar la paradeta. Fins aquí arriba aquesta tertúlia esportiva. Jesús, Raül, Miqui, que tingueu bona setmana.
Adéu-siau.
Igualment, bona setmana a tots.
Adéu-siau.
I totes.
Adéu-siau.
Molt bé.
FM. Ràdio Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, i som per ajudar.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida.
No canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
Comparteix les teves nits amb la millor música.
La banda sonora de la teva vida.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Se adueñó de mí, desatando mis sentidos, anhelando.